Bona tarda, a Ràdio Falset comença en aquests moments Les Maquinàries, un espai de 60 minuts de durada que explica coses molt diverses amb l'ànim de fer-vos a passar una bona tarda, una bona estona. Les Maquinàries, espai magazín que s'emet els dissabtes a les 6 de la tarda i en redifusió els dilluns a les 8 del vespre. Us parla Maria Arbonès, en nom propi i de tot l'equip del programa. M'agradaria començar amb una cançó de Sarah Vaughan.
When you must do without him, but your dreams are still about him, you'll begin lonely hours. When your romance is ending and your heart has stopped pretending, you are in the lonely hours. Oh, how slow the moments go when your love disappears. Oh, how slow the moments go. Every minute is a thousand years. You'll say he doesn't want you, but his lips will stay to haunt you when you know the lonely hours. You'll swear that you can hear him even though you're nowhere near him when you know the lonely hours. And yet you know that love can make your broken heart mend. 'Cause love began it all, and only love can end the lonely
que apunta el títol d'aquesta cançó, Hores en solitud, és el que no volem en aquest espai de Les Maquinàries. Volem que estigueu ben acompanyats. Bon començament amb aquesta peça de jazz de Sarah Vaughan. Continuem. A l'altre costat del fil telefònic disposem ja d'un convidat.
Thank you.
Parlem d'esport, parlem de futbol, del Futbol Club Barcelona. Però no volem parlar de resultats ni de tàctiques futbolístiques, sinó que volem parlar de les relacions emocionals dels seguidors del Barça amb el seu club, que donen molt per parlar. Com ens afecta de forma emocional el Barça? Com es tradueixen les relacions entre els seguidors i les seguidores amb el club? Fer una trucada a Jordi Salvador Duc, antropòleg.
Vas fer una tesi que es va publicar sobre com és la vessant cultural, quina és la vessant cultural d'aquest club. Parlo de la implantació, del que representa, dels efectes, no?
Sí, va sortir una tesi que sortosament ha estat publicada en forma de llibre, es titula Futbol, metàfora d'una guerra freda, en el qual s'intenta una mica explicar aquest més que un club des de tots els vessants, intentar que la gent es senti reconeguda i identificada en la lectura del llibre i pugui entendre una mica més a si mateix i aquest club produït per aquesta societat que parlo en aquest cas de Catalunya. No?
És sorprenent com la pèrdua de la Lliga, la pèrdua d'un gran partit, no? ens pot afectar. És important aquesta relació emocional amb el club, no?
Bueno, d'entrada el futbol és una cosa tremendament sentimental, tremendament passional, i és una de les explicacions, la búsqueda d'emocions, però en el fons són emocions buscades, són emocions que potser la vida quotidiana s'han perdut una mica i aquí les retrobem en plena autenticitat. Llavors, evidentment, que hi ha moltes passions i inclús hi ha persones que això els afecta inclús fisiològicament. Hi ha gent que pot arribar-se a trobar malament, o pot tindre taquicàrdia, o pot plorar, o pot riure, o pot trobar-se realment aquell allò que el tòpic aquell que no sopa, potser sí que sopa, però sopa malament, no? És a dir, que realment afecta moltíssim, no? I tot això és perquè és una de les hipòtesis que tenia, no? Quan una cosa mou tanta gent, quan una cosa mou tantes emocions, és que realment ha de significats, o la gent projecta coses que realment han d'anar més enllà de la frivolitat en què sovint s'ha tractat el futbol. I pensa que aquesta tesi doctoral és l'única tesi doctoral que s'ha fet sobre el Futbol Club Barcelona, quan possiblement sigui el tema que més, sens dubte, jo diria, que més espai ocupa en l'agenda informativa, en l'agenda mediàtica, amb el pressupost que mou, amb els turistes que atreu, etcètera, etcètera, de tot Catalunya. I és curiós, no?, aquesta dicotomia entre el món universitari i el món del futbol i del Barça concretament.
El que no pot fer un altre element social, polític, cultural, ho pot fer un club com el Barça?
Sí sens dubte. Sens dubte perquè justament per la seva polisèmia pot anar molt més enllà del que pot anar altres... Hi ha una part simbòlica, una part ritual, en la qual pot anar molt més enllà d'altres símbols, d'altres rites que són molt més restrictius. Aquest aquí, per la seva ambigüetat, per la seva ambivalència, justament té un poder tremendament enorme, no? Jo en la tesi inclús arribava a fer la comparació amb qualsevol altre símbol, per exemple, símbol de la catalanitat, per exemple, i el Barça el superava àmpliament a tots. Des de la llengua, que podia ser el més característic, fins a la senyera o els segadors, doncs el Barça tenia un poder en el qual els aglutinava a tots, els sumava a tots i els transcendia, en certa manera. I pot semblar exagerat, perquè realment, això no volia dir que tothom que viu a Catalunya sigui el Barça ni molt menys, ni tothom li agrada el futbol. Però sí que és veritat que en aquest club, concretament, s'ha projectat una dimensió meta esportiva molt gran.
Aquesta relació Barça-Catalunya, principalment per aquest procés històric, no?
És un procés històric, però no solament. Evidentment que hi ha un procés històric que el legitima. A vegades, inclús la història, a vegades, inclús s'ha falsejat a favor del club, eh? No tot són flors i violes i no tot és tan clar. Les històries dels clubs, com les històries nacionals, les pàgines que contradiuen el mite són pàgines que es passen ràpid, no? I aquí hi hauria moltes, no? Com per exemple que el Samití era un franquista com la Copa d'en Pi, o que en les dues primeres dècades, les més dures del franquisme, el Barça va ser el club que més títols va tindre, el fitxatge del millor jugador del món aleshores, que era Kubala, en ple franquisme. És a dir, que no, la història exactament tampoc és tan... hi ha pàgines que no són tan clares amb la legitimació d'aquest més que un club. Però sí que és veritat que des de ben aviat, des de la dècada dels 20, abans dels 20 no crec que es pugui dir, però sí, des de la dècada dels 20 hi ha hagut una projecció per multitud de gens d'un valor, diguem, patriòtic o un valor nacional que s'ha projectat en un club de futbol, no? Suposo que és per la bona matèria que van ser simbòlica que van ser els clubs de futbol. És a dir, el futbol és una matèria simbòlica que és molt útil, i en el fons les nacions, totes les nacions, busquen aquells símbols que els resulten més útils i que amb més facilitat es pot diferenciar dels altres comunitats amb les quals volen diferenciar-se. I en aquest sentit, doncs, els castells podria ser una manera, perquè els veïns no ho fan, però un club de futbol també, perquè a més té un component agonístic. Tots els enfrontaments tenen un component de ritual, de guerra ritualitzada, que a més expressa o reviu aquest conflicte que hi ha amb la comunitat normalment, que s'acostumen a ser els veïns, no? A tot arreu, perquè la gent no s'enfada amb persones que estan més enllà. I llavors és veritat, això, que és polisèmicament, pel que sigui, és un símbol tremendament poderós. No és l'única raó, eh? No és l'única raó. L'aspecte emocional que tu deies al principi és molt important, eh? I hi ha molta gent que es pot quedar aquí. O sigui, el futbol, com hi ha altres activitats recreatives, són llocs, són aquelles illes de permissivitat que tota la societat es dona a si mateixes, per les quals la gent pugui no tant servir de vàlvula d'escapament, com s'ha dit moltes vegades, sinó més aviat per poder experimentar emocions que són tremendament humanes. Hi ha un espai en el qual, doncs, tu pots cridar i tu pots insultar, perquè en el fons l'agressivitat verbal, la violència simbòlica, també, no sé si tristament o no, jo no he fet judicis de moral al meu llibre, no? Però sí que és veritat que la gent té necessitat d'expressar aquestes emocions de venjança, d'odi, d'orgull, d'orgull col·lectiu, no sé, cridar un jugador, de quin equip es reforça més de cara a les pròximes batalles del futur, etcètera. És a dir, que és curiós veure inclús com amb la temporada també es pot observar un paral·lelisme amb els calendaris rituals de les religions, per exemple la catòlica, no? En el qual hi ha un període que és d'advent per preparar els grans esdeveniments que podria ser el Nadal, o la quaresma per preparar el gran esdeveniment que és la passió i la resurrecció, etc. I fins i tot aquí també observem un component ritual.
El Barça lligat sempre a aquest estat de patir, no? Hi ha un cert drama al voltant del Barça, no?
Sí, home, hi ha dues maneres de fer-se tangible a una comunitat. No? Una és pot ser en positiu, però també pot ser en negatiu. Sí. En el Barça, en aquest cas, també podia ser, una mica de broma, una col·lectivitat de patiment. No? Mm-hmm. O sigui, el patir també ens fa solidaris uns amb els altres. No? I el que sí que és veritat és que és un club que potser tret de l'era Cruyff. No és un club que pel seu potencial i per tota la seva massa de gent que el segueix, que hagi sigut, es pugui dir que hagi sigut esportivament un èxit. Fins i tot amb això es demostra el seu paper més enllà de l'esport, perquè moltes vegades diu, és que la gent va a l'equip que guanya. Bueno, és que el Barça justament no ha sigut un equip guanyador durant moltes dècades. Jo mateix recordo que jo vaig néixer el 64 i la primera Lliga la veig el 74, la Lliga 73-74, la famosa de Cruyff. Ahir han passat 10 anys que havia nascut. És que la pròxima no la torno a viure fes la 85. És a dir, clar, jo que sóc un fervent culer, no m'hi he amagat mai, si hagués sigut només per les victòries de la Lliga i la seva corresponent representació a la Copa d'Europa, evidentment mai hauria sigut el Barça, perquè sempre hi havia un altre equip que guanyava més que el meu, no?
Com respondria, no parlo des del punt de vista esportiu, sinó social, si el Barça fos com el Bilbao, per exemple, no? Que tots, absolutament tots els jugadors fossin de casa.
És que cada societat crea el seu símbol, no? I el que és molt, s'entén molt bé el Bilbao, aquí no, inclús correspon, jo diria, a dos nacionalismes diferents, no? Sí. El nacionalisme del Barça de sempre, i jo inclús me diria que estic orgullós, no? del nacionalisme català. És un tipus de nacionalisme que demana molt poc perquè un sigui acceptat per ser un dels seus. M'explico, i tothom sap l'anècdota, no? Per exemple, la llengua, no? Tothom sap que a tots ens agrada que l'estranger o qui ve de fora parli ràpidament el català, però també és veritat que només que tingui una actitud positiva o ens digui quatre gràcies en català, és a dir, que en aquest sentit el Barça no és tan... És una expressió d'un nacionalisme que no té una base biològica. En aquest sentit, no està... El Bilbao és una estratègia també legítima. Ha volgut, ja que l'Euskadi no té selecció nacional, ha volgut fer una rèplica de la selecció nacional buscant els millors jugadors, diguem, de la terra, bascos, i els ha volgut i els ha posat la samarreta i és la selecció privada del País Basc durant molt de temps. Després va sortir la Real Societat, que l'ha fet competència, però bueno, l'equip pròpiament, diguem, del País Basc durant molts anys, no les dues últimes dècades, però sí, és una cosa que ve històricament d'un club centenari, és el Bilbao, no? L'Atlètic. En canvi, el Barça no és així. O sigui, el Barça, només per portar els símbols del club, la samarreta, l'estandard guerrer, ja és un dels nostres, en certa manera. No? Llavors, també és un nacionalisme, jo diria, que és més fàcil ser un de fer més fàcil penetrar. No? I jugadors que fan un mínim acte de comunió amb els símbols de la comunitat ja són acceptats com del nostre, o sigui, el cas de Stoikov, per exemple, no? Sí. O el cas d'altres jugadors. No és necessari, és a dir, ho expliqué d'una altra manera, no és necessari ser de la Pedrera, encara que de quan en quan és interessant que hi hagi jugadors de la Pedrera, però no és necessari que sigui de la Pedrera, de la pròpia terra, per ser considerat un dels nostres, no? Simplement cal fer un acte de comunió, com podia ser l'exemple de Stoikov, no? I són jugadors que a la que juguen bé, però al mateix temps fan una teatralitat que agrada al seguidor del Barça, ja és considerat un dels nostres, no? Llavors són dos tipus de nacionalisme i dos tipus de projectes. Vale, per un culer que un jugador es posi la samarreta del Barça ja és suficient per ser un dels nostres, no cal que hagi nascut aquí, no?
El barcelonisme, Jordi, es caracteritza per la cordialitat, però se transforma davant un Barça-Real Madrid.
Sí, és cert, el Barça inclús és un públic que és, malgrat tothom diu que és la millor afició del món i tot això, aviam, el camp del Barça és un camp dur, és un camp difícil de jugar, perquè el públic del Barça realment, com realment el que projecta són continguts molt, molt, molt poderosos, continguts en el qual hi ha des de l'orgull, la terra, la història, els ancestres, no? Hi ha molt en joc, no? Llavors, cada partit del Barça no és una festa, com és en altres clubs, que són molt més festius. Si veus els clubs britànics, per exemple, o els mateixos clubs bascos, que hi ha la xaranga, hi ha la gent avançada, ha anat als bars a fer els xatitos, és tot allò, no? Hi ha tota una visió del futbol com una festa. Aquí no es viu com una festa, aquí es viu com un drama, no? I com un drama amb un enemic molt particular que el diferencia de qualsevol altre enemic, que és el Real Madrid. Llavors, el que és curiós és veure que els demés dies el camp del Barça és un camp que per molts jugadors que alguna vegada hi havia entrevistat i tal, és considerat com un camp fred, realment un camp que, ostres, fa molt de respecte perquè és un camp més amb molta gent però no molt sorollós, no molt silenciós, la gent costa molt entrar en calor. En canvi, quan arriba a Madrid aquell dia és un camp que es transforma actualment, no? I el Camp Nou bull aquell equip, si aquell dia sí que realment hi ha allò de les nits màgiques, no? Tots els Barça a Madrid s'acostumen a ser una cosa especial.
Jordi Salvador Duc, segur que amb el teu treball, amb el teu llibre, es comprèn molt millor aquest club. No sé si vols afegir alguna cosa més sobre el tema que ens ocupa. En tot cas, donar-te les gràcies per atendre aquesta trucada i, escolta'm, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a tu.
Et trobes en companyia de les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Vas marxar, no sé on.
A Versions escoltarem avui una interpretació que fa el jove Edu Monteagudo de la cançó Margalida de Joan Isaac. Aquesta interpretació d'Edu Monteagudo s'inclou dins d'un CD recopilatori en el qual diversos cantautors interpreten conegudes cançons catalanes anomenat Cantautar.
Si t'arriba, pren-lo com un bes.
A Margalida va aparèixer l'any 1977. És una cançó dedicada a la companya de Salvador Puig Antich, l'última víctima del franquisme. Puig Antich era un militant anarquista de 25 anys pertanyent al moviment ibèric d'alliberament i que fou executat l'any 1974. La cançó a Margalida ha quedat com un homenatge a Puig Antich. Joan Isaac és el nom artístic de Joan Isaac Vilaplana Comín. Nascut a Esplugues de Llobregat l'any 1953, va formar part del grup Nosaltres i va quedar finalista del concurs per a noves veus a la Cova del Drac. Els seus primers treballs discogràfics van ser els senzills Requiem i No em robareu la força. L'any 1975 publicaria el seu primer LP, anomenat És tard, i dos anys després publicaria Viure, disc LP on s'inclou a Margalida.
Crida el nom del...
Durant les dècades 70 i 80, Joan Isaac va seguir com a poeta i músic. L'any 1980 va aparèixer el disc Barcelona, Ciutat Grisa, i l'any 1984 un altre LP anomenat Inesperat, amb les creacions més rellevants del cantautor. Va comptar amb la col·laboració de Luis Eduardo Aute i Joan Isaac va actuar amb èxit a països com França, Alemanya, Portugal i Itàlia. Des d'Inesperat no va publicar res més fins la seva tornada l'any 1998. Va decidir retirar-se a exercir de farmacèutic a Barcelona, però no va abandonar del tot la música, ja que a principis dels 90 va donar alguns recitals. El 1998 va tornar a escena amb un disc titulat Planeta Silenci, que agrupava 10 cançons inèdites i 8 de les antigues amb nous arranjaments. El 2000 va publicar De Vacances, composat íntegrament per temes inèdits. A més de material original, figuren adaptacions d'alguns dels seus cantautors predilectes, com són Jacques Brel, Paolo Conte i Jean Ferrat. A finals del 2000 viatja a Itàlia per actuar al Festival de San Remo, junt a artistes com Silvio Rodríguez, Tom Waits i Ornella Vanoni, entre d'altres. També realitza una gira per tota Llatinoamèrica amb un èxit de públic extraordinari. 2 anys després torna a publicar un altre disc, Joies robades, amb una selecció d'autèntiques joies de la cançó d'autor, totes versionades per ell en català. Més recentment ha publicat Només han passat 50 anys i De profundis. Poeta i músic d'una sorprenent sensibilitat, Joan Isaac és una de les grans veus que ha donat la cançó en català.
Margarida, Margarida, vas marxar no sé on, ni els cims ni les aus, et saben les passes. Vas volar sense res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però que si t'arriba prendo com un res. Crida el nom del teu amant, bandera negra cor. Sabràs que el seu cos sovint ens creix a les venes. Engeixa el seu llest, escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el camp si t'arriba pren-lo com un vers. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. I el seu crit per camps, mars i boscos, i que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tothora. No sé on ets, Margalida, però el camp si t'arriba pren-lo com un vers. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor.
Deixem a banda aquesta bonica cançó a Margalida, també aquesta curiosa versió de la cançó, i escoltem a Ludovico Einaudi.
Thank you.
Preciosa també aquesta cançó de Ludovico Einaudi, pianista i compositor italià que va estudiar al Conservatori de Milà i que ha treballat des de fa molts anys amb música clàssica, popular i contemporània. Ha composat pel cinema, la dansa i el teatre. Una de les darreres produccions de Ludovico Einaudi ha estat aquest CD, aquest àlbum, anomenat Divenire, una autèntica bellesa. La cançó que hem escoltat d'aquest àlbum es diu Primavera.
Et trobes en companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
El bolero, net de la copla i avi de la balada, va aparèixer a mitjans del segle XIX quan el significat de la paraula amor amenaçava diluir-se sota l'etiqueta de necessitat. En aquell 1800 va veure la llum el producte d'una alquímia espontània, però artesana, que va començar a gestar-se en el poble amb sang més calenta i aventurera. Després es va convertir en romanticisme, movent-se pel cor d'Europa. Més tard, però amb una mateixa seqüència temporal, va assumir la màgia i l'embruix del místic orient. Només quedava la maduració i la va trobar viatjant, vivint, curtint-se el sol de la mar i entendrint-se fins l'infinit sota la lluna atlàntica, sobre el coral caribeny, el lloc exacte i el moment precís per omplir aquell sentiment de formes sensuals.
Fou a Cuba, on va agafar un nou alè per a tornar al sentiment fet a cançó. Passió i música en un excitant mestissatge. Allí va trobar el seu espai, el seu lloc, i la combinació fou absorbida pel caudal de sentimentalitat d'aquells cubans que la van dotar de sensualitat. La van vestir de rítmics i sons i la van posar nom. Li digueren bolero i aviat mostraren que el seu enginy era i és queixa, bogeria, lament, passió, venjança, desig, una base rítmica però sobretot una lletra, un missatge, una contundent lliçó de comunicació breu però densa.
Siquiera un poco hace alumbrado mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír, tengo unos deseos de sentir los besitos de tu boca que mejor me harán vivir. Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo, si no me fuera traidora la luz de tu amor, yo no sé si existiera por ti todo mi querer. Yo no sé qué sería la vida sin ti. Pensar que nunca me podrás querer, porque la vida no quiere y nada más. Deja que Dios o que el destino quiera, entonces la vida querrá.
Nascuda a la Cuba oriental, entre els trobadors i cantants més populars, aviat invadí l'Havana a base de ritmes que sedueixen i, sobretot, amb aquells missatges que enxampava sense esforç fins pessigar el més amagat del cor. L'arribada d'aquells cants a la capital cubana va provocar una inquieta curiositat i, mentre als carrers es buscaven detalls del descobriment, en els atelers d'orfebreria lírica i musical es va començar a treballar en el que Pepe Sánchez va definir com diamant en brut i que, amb un bon tacte, va arreglar amb urgència per estrenar l'any 1906 sota el títol El triunfo del bolero. El bolero es va convertir en un fenomen que era molt difícil no només oposar-se, sinó tan sols resistir-se, aquell producte d'amor i dolor, de dubte i confusió, de passió i tristesa, s'estava apropiant de mils d'acords.
Yeah. Mèxic, Puerto Rico, República Dominicana, anys 30, aquell ritme apassionat ha conquerit a tot el Carib. I en cada capital apareixen flamants composicions, nous intèrprets amb un objectiu comú, cantar el món metafòric del desig. Sorgeixen Chucho Navarro, Guti Cárdenas, Nilo Menéndez, Tito Lara, Joé Valle, Olga Guillot, entre altres. L'impacte que les cançons provoca atrau a intel·lectuals i a poetes del modernisme. Fill del mestissatge, cada descobriment és una assimilació i apareixen peces clàssiques i inoblidables, com Aquellos Ojos Verdes, amb lletra d'Adolfo Utrera i música de Nilo Menéndez, que es converteix en la primera cançó bolero de fama mundial. La ràdio, els fonògrafos, les velloneres, que eren destartalats fonògrafos ambulants de bars i tavernes, tota una indústria sonora estava ajudant a l'expansió del bolero que, segons l'escriptora Iris Zabala, aconseguí de forma definitiva el títol de música que enamorà el món amb Impossible, amb música d'Agustín Lara i lletra de José López Áviles.
Decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Tanto debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, yo te quiero con el alma, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo.
Mentre els històrics del bolero anaven apareixent, assimilant i creant, dos grups fonamentals van establir els
fonament les bases de la música de la mort. El sexteto Habanero i sobretot el trio Matamoros, que aconseguí un gran èxit amb Làgrimes Negres. Després van sorgir Lecuona, Oswaldo Ferrés i Solina Carrillo, Agustín Lara. Ens trobem als començaments dels anys 40 i una altra vegada el món s'omple de dolor, pendent del sentiment i de confiança. Una mica més tard, el bolero va alternar amb tot tipus de ritmes, adaptant-se i enriquint-se amb les formes, però conservant la puresa del sentiment. Va compartir rivalitats amb el blues, amb el cha-cha-cha, amb el twist, amb el boogie, amb el rock. La segona edat d'or del bolero va conquerir la Meca del cinema. Va entrar a Hollywood. La mística Maria Félix el va abraçar i altres dues estrelles el van ballar en la pel·lícula insígnia de l'època, Casablanca, on l'atractiva impassibilitat de Humphrey Bogart no pot resistir-se a la melangia que li provoca dir a Ingrid Bergman allò de «Per què vull els teus petons si els teus llavis no em volen besar?». Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole fan costat al bolero i sorgeixen Los Panchos i amb ells aquelles velles cançons de Santiago de Cuba. A l'estat espanyol, acabada la guerra civil, va aparèixer Antonio Machín, un prieto d'un cor gran i d'una veu gegant, amb la dolçor dels seus ulls, la sinceritat del seu somriure, les seves maraques. Antonio Machín aviat va conquerir sentiments.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
El bolero és el que ens fa falta, comunicació. Recorre cançons que expliquin històries.
Aunque me ha dejado el abandono, aunque En companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
No tancarem el programa amb un bolero, sinó amb una cançó titulada Jaue Dolo, de l'Ífar Caturé, acompanyat de Tumani Diabaté. Dic que ha estat un plaer estar amb vosaltres, dic que tenim moltes ganes de retrobar-nos el proper dissabte a les 6 de la tarda o el de dilluns a les 8 del vespre. Les maquinàries, Ràdio Falset. Salut, fins sempre.